si se'm permet, hagi trigat 20 anys. I encara amb el dubte de si s'hi ha arribat per convenciment o bé per estricta necessitat parlamentària d'uns suports per part de, dels partits catalans, no? Bé, això és així, i demostra que, per desgràcia, a l'estat espanyol subjàs encara, fins i tot en les classes populars, una certa aversió a tot allò que és diferent de la cultura castellano-espanyola, no? Hi ha un cert segrestament en l'imaginari i en les maneres de comportar-se políticament dels qui consideren que més enllà del monolingüisme no existeix res, no? Bé, l'important és que s'hagi aconseguit, perquè la llengua catalana necessita més autoestima, necessita més prestigi, perquè estem vivint un moment de retrocés vertiginós en l'ús social de la llengua catalana, i curiosament vivim en una paradoxa. Mai no hi havia hagut, en xifres absolutes, al llarg de la història de Catalunya, tants parlants, tantes persones competents en llengua catalana, però alhora mai el retrocés en l'ús social d'aquesta llengua era tan perceptible, no? De manera que, bé, benvinguda la nova situació.
Sí, com sigui, vostè és un clar defensor, i ho ha dit en més d'una ocasió, que els diputats catalans no usin només i expressament el català al Congrés dels Diputats, sinó que també usin el castellà si s'hi senten còmodes.
Bé, en Gabriel Rufián l'altre dia va dir tres o quatre coses molt, molt, molt importants, molt importants. La primera, va fer un reconeixement al sistema educatiu català. Ell va dir que justament perquè havia estat educat en el sistema i el model d'immersió lingüística era bilingüe, bilingüe actiu, bilingüe actiu. Dos, va fer un reconeixement a la generació dels seus pares, persones i avis, persones vingudes d'Andalusia, que li van infondre la necessitat d'estimar la terra d'acollida, no? Això és molt important, tenint en compte que avui molts compatriotes nostres, sobretot a partir dels darrers anys del segle XX, provenen de terres més llunyanes, d'altres continents, no? Vol dir compatriotes nostres que amb ells tots hem de construir la Catalunya del segle XXI, no? De manera que això va ser, crec, molt important. Ara bé, va dir una tercera cosa que em sembla cabdal. El que no podem és fer el joc a aquells que no ens volen bé i donar-los la raó en una acusació falsa que la verbalitzen de manera permanent, que ve a dir, fan una equació, que llengua catalana és igual a opció independentista. Aquesta voluntat de patrimonialitzar o adjudicar a l'independentisme el fet lingüístic. Crec que això seria pervers, si no ens hi rebel·léssim, i ajudaria o contribuiria a la minorització de la llengua catalana, que ja ho està prou. De manera que jo sí, estic convençut que els diputats i les diputades republicans, independentistes, crec que haurien d'utilitzar de manera prioritària, i quan dic prioritària vull dir que l'ús de la llengua catalana fos allò normal, però no hauríem de caure en l'exclusivitat. Per què? Perquè crec que faríem un mal servei a la causa independentista si renunciéssim a fer discurs independentista català en llengua castellana també.
És per tot allò d'ampliar la base, senyor Terrat?
Bé, és evident que només ens en sortirem si una majoria de catalans volen la independència. És a dir, mai no hi haurà independència contra la majoria dels catalans. De manera que si volem la independència, si volem la república, l'haurem de construir. Com la podrem construir reeixint? Doncs sent més dels que som. Vol dir que el que es tracta és de construir passarel·les construir plataformes que ens permetin acumular forces, que en diem ampliar la base, bé, que cadascú en digui com vulgui. El que no és permès és fer befa de la intel·ligència. El que és evident és que per guanyar hem de ser més dels que som, raó per la qual l'objectiu dels propers anys crec que hauria de ser la de construir un camí que ens portés al cim, que només ens hi portarà si va recte. I perquè vagi recte ha de ser molt ample. Però ample no només perquè hi càpiga més gent, sinó sobretot perquè hi càpiga gent diferent.
De seguida entrem en tota la qüestió lingüística, com estàvem fent no només al Congrés dels Diputats, sinó també a Europa, però molta gent sabrà que Joan Tardà, de formació, és professor, és mestre. I ara que em deia que un dels pals de paller importants del discurs de Gabriel Rufián era el reconeixement al sistema educatiu català, sí que li vull preguntar expressament per això, perquè, com sap, els darrers dies s'ha anunciat que no hi ha suficients mestres de català a les aules catalanes. La consellera Ana Simó, que va posar sobre la taula que si volen els professors fer hores extres, que les facin. Què li sembla tot plegat?
Em sembla que el govern de Catalunya, sigui del color que sigui, si s'autoqualifica de catalanista i de progressista, ha de fer mans i mànigues per mimar la joia de la corona de la societat catalana, que és el sistema educatiu i el sistema sanitari. No hi ha Catalunya, no pot existir cohesió social, no hi ha pàtria, per molt catalana que sigui, si les parets mestres de l'estat del benestar s'esberlen. I hi ha dues parets mestres, n'hi ha quatre, hi ha també el sistema públic de pensions i tot allò que té a veure amb l'autonomia personal de les persones, però n'hi ha dues bàsiques, que és el sistema educatiu i el sistema de salut. Vull dir amb això que s'han d'incrementar els pressupostos. No pot ser que tot just ara i després de d'anys, d'aquests darrers anys, que han prioritzat les polítiques socialdemòcrates d'incrementar la despesa social, malgrat tot, tot just ara hem revertit les retallades del 2010. Vol dir que de vegades convé tenir una mica de memòria, i quan, segons qui s'omple la boca de patriotismes, fins i tot de discursos encesos que tenen a veure amb la unilateralitat o que tenen a veure amb qüestions de vegades una mica metafísiques.
Segons qui s'està referint a Junts per Catalunya?
Sí, m'estic referint a un món nacionalista, benvingut a l'independentisme, però que de vegades oblida que maleïda la pàtria, per molt catalana que fos o que sigui, si aquesta pàtria exclou una part dels seus fills. I és evident que la llengua és troncal, no? De manera que cal ser molt exigents amb aquest govern, molt, i reclamar que sí, que tot allò que tingui a veure amb l'educació, i esperem que els pressupostos de l'any vinent encara siguin millors que els enguany, perquè els enguany només han servit, i reconec l'esforç que ha fet el govern d'en Pere Aragonès, però malgrat que hi ha hagut un increment molt notable de les partides en educació, encara estem per sota d'allò que mandata la Llei d'Educació de Catalunya pel que fa al percentatge del PIB català que caldria invertir en educació. Sí, és troncal. És troncal per la formació integral de les noves generacions, perquè estiguin capacitades per encarar els reptes d'aquest món globalitzat del segle XXI, i sobretot és cabdal per a la llengua catalana. I és evident que en aquests darrers anys tal vegada no es va fer prou.
Jo crec, senyor Tardà, si m'ho permet, que hi ha una discussió molt més interna en el món de la política que en la societat. Ara em deies que Esquerra Republicana està lluitant perquè es parli català al Congrés dels Diputats, com a mínim des del 2004. I Junts per Catalunya, que usarà mateix el discurs de si es parla català al Congrés, és gràcies a nosaltres que tenim el pes que estem tenint gràcies a les darreres eleccions, i per tant hem pogut pactar amb el PSOE que succeeixi el que ha succeït. Gràcies a qui es parla català al Congrés?
Com deia la meva àvia, se me'n fot tres de la virolla. Eh? Una expressió molt de la meva àvia, se me'n fot. M'és igual, m'és igual. Mira, jo podria escriure un llibre sobre la batalla del català al Congrés dels Diputats. Mai a la vida, mai a la vida, mai a la vida, cap diputat de Convergència i Unió comandats per en Duran i Lleida mai a la vida van fer cap acte d'insubmissió lingüística. Mai. Havien de fer-lo? Potser no. És a dir, que m'és igual. Què és l'important? L'important és que s'ha aconseguit, d'acord? L'important és que hi ha hagut una proposta que s'ha registrat, que no va signar Junts, però si no va signar-la tenien tot el dret a no signar-la, que es va presentar al registre, que és la proposició de llei de modificació del reglament que s'està discutint aquests dies, que la va signar el BNG, la va signar Bildu i Esquerra. Bé, què és allò important? Allò important és que s'ha resolt. Jo recordo que en Joan Puigcercós, quan va fer el discurs d'investidura del 2004, i recordo, més a més, les reunions que havíem tingut, que jo l'havia acompanyat amb ell, amb en Rodríguez Zapatero i amb en Rubalcaba, quan plantejaven les condicions que haurien de complir per tal de poder donar el vot favorable a Zapatero, cosa que no va fer Convergència i Unió. Convergència i Unió no va votar l'investidura del 2004. Vol dir que ja li estava bé que continués el Partit Popular? Possiblement no. Però la investidura no van votar-hi a favor. Jo recordo que vam posar dues condicions, dues molt importants. Una, que en el discurs, de manera explícita, el Rodríguez Zapatero digués que derogaria el Pla Hidrològic Nacional. Pla Hidrològic Nacional al qual havia donat suport Convergència i Unió. Dos, que s'intentaria, que el govern hauria d'intentar fer oficial el català a la Unió Europea. La primera cosa es va aconseguir, la segona no. És cert que ho va intentar Zapatero, potser no ho va intentar amb massa interès. En tot cas, no es va aconseguir. Què vull dir amb això? Vull dir que les reivindicacions venen de lluny. Les reivindicacions venen de lluny. I que el món postconvergent avui dia és tan diferent com per poder passar del nacionalisme autonomista a l'independentisme, com perquè puguin estar en una actitud i uns objectius diferents, doncs, escolta, jo me n'alegro. Vol dir que necessitem ser molts i entrar en aquesta competència, en aquesta competitivitat, crec que no té cap interès. Nosaltres vam posar com a condició que el català estigués normalitzat abans del debat d'investidura. És a dir, el català s'ha de normalitzar per tal que hi hagi mesa. D'acord? I Junts va dir, nosaltres volem que el govern espanyol faci de, diguem, mans i mànigues perquè sigui reconegut a Europa. Doncs crec que va ser un encert de Junts i va ser un encert d'Esquerra.
Sí, com sigui, i ara m'ho diré un moment i ara tornem al català. Ja que som a Ràdio Estel, deixo-m'ho dir així, també. El gran pecat ara mateix de l'independentisme són aquestes baralletes contínues entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya de les quals la societat no se sent partícip?
Jo crec que és una penyora inevitable. És una penyora inevitable. Per cert, són les mateixes disfuncions que existeixen també amb els partits espanyols i entre ells. És a dir, no sé per què de vegades hem de ser tan autocrítics. La Maria Aurèlia Campmany deia que els catalans vivim sota la contradicció de l'escorpí, no? És a dir, que sembla com si tenim tendència, una mica a una certa autodestrucció. Bé, doncs potser sí que som molt, molt autocrítics, no? Potser també és la síndrome del gos apallissat, no? Com que hem tingut una història, la història de Catalunya és una història plena de dissorts, no? I això de vegades doncs, també ens fa una mica propensos a convertir totes les nostres accions polítiques en històriques. De manera que és cert, però és inevitable. I per què és inevitable? A veure si em sé explicar. És inevitable perquè tot el que hem fet, tot aquest procés accelerat cap a la independència, que ha estat un procés d'acceleració històrica, tot això no solament no ho havíem fet mai, sinó que ni tan sols estava previst que ho faríem. Perquè, de fet, fa 4 dies, fa 20 anys, 20 anys són 4 dies, volíem un nou estatut. Volíem un nou estatut, és a dir, volíem avançar una miqueta més en l'autonomia. De fet, la majoria dels catalans van dir sí a un estatutet. A un estatutet. Pactat entre en Zapatero i en Mas, no? Vol dir que de cop i volta la història es va accelerar per raons, bàsicament, de la crisi econòmica i també per la incapacitat de l'estat espanyol de reconèixer l'estatutet, no? De manera que tot allò que hem fet no estava previst que es faria. Què vull dir amb això? Vull dir que nosaltres, Esquerra Republicana, des de l'any 2018, des de primers del 2018, amb un esclop i una espardenya, perquè teníem l'Oriol a la presó, altres companys empresonats, la Marta a l'exili, companys judicialitzats, ben segur que tots vigilats, vam fer un exercici que tenia valor fer-lo. Discernir què és allò que havíem fet bé. No bé, més que bé. Què és allò que no havíem fet gaire bé i quins errors de clash havíem comès. Sense cap sentiment de culpa. Perquè si mai no havíem fet tot el que havíem fet, ni estava previst fer-ho, era lògic que no teníem un patró, no teníem un model. I sabem exactament què és allò que no es va fer bé. D'acord? Bé. Doncs aquest exercici d'autocrítica era imprescindible per poder saber exactament quin és el camí que calia començar per tal d'arribar al cim. Aquesta feina hi ha hagut qui no l'ha fet. I no solament no l'han fet, sinó que van alimentar un imaginari que no tenia res a veure amb la nova realitat i van acusar els que feien la feina de camàlics d'estudiar què és allò que s'havia fet bé i què és allò que no s'havia fet bé, fins i tot acusant-nos d'enyordos, botiflers i traïdors. I al final han hagut de venir les nostres. L'única manera d'aconseguir l'exercici del dret a l'autodeterminació és aconseguint ser més dels que som i aconseguir conquerir, un escenari de diàleg i de negociació amb l'estat espanyol. I per això, benvingut el president Puigdemont a la realitat. Tinc la impressió que potser no calia fer aquesta marrada. Per què? Perquè fent la marrada no havent fet la feina abans, crec que s'ha perdut temps, potser el temps tampoc és la variable més determinant, perquè el món conquerir drets és quelcom feixuc, sinó creant un cert imaginari de divisió interna. Però, en tot cas, l'important és que l'independentisme sàpiga que a més a més, ens ha tocat la rifa. Ens ha tocat la rifa. Perquè en aquests moments l'independentisme va amb un cotxe molt potent. I estem anant a les negociacions amb un cotxe molt potent. Però és un cotxe molt potent que l'hem pogut comprar perquè ens ha tocat la rifa. Perquè hi ha hagut moments que hem tingut més suport electoral i hem estat menys determinants. Ara, l'atzar de la història ens ha ofert amb una safata de plata un escenari que no podem desaprofitar. És a dir, si no som capaços de pactar la investidura, crec que haurem comès un error immens. I espero que el president Puigdemont, espero que l'Oriol Junqueras i espero que l'esquerra espanyola, Pedro Sánchez, en siguin conscients.
Ara anem cap a aquest escenari d'investidura. Abans deixi'm acabar el català. Confia que finalment Europa acabarà reconeixent el català?
No vivim en la millor de les Europes. Raó per la qual crec que també l'independentisme ha de tenir present que Europa no solament s'està bunkeritzant, sinó que Europa, la socialdemocràcia i la socialdemocràcia europea ja no és el que era, però fins i tot la socialdemocràcia europea actual gairebé està exclosa dels governs europeus. Vol dir que no vivim en la millor de les Europes per fer realitat el somni de l'Europa dels pobles. Més aviat tot el contrari. Anem a un reforçament de l'Europa dels estats. Dels estats-nació. Bé, això cal tenir-ho present. Per altra banda, crec que l'escenari actual és optimista, en aquest context, eh? Optimista. Per què? Perquè hem guanyat posició. Hem aconseguit que el govern espanyol es mogui. I això és molt important. No podem frivolitzar aquest avenç. El fet que no hi hagi hagut veto, el fet que estiguem en condicions, si realment no fem el boig, i investim en Pedro Sánchez, estarem en condicions durant 4 anys, estarem en condicions de marcar directament el govern espanyol per tal que continuï fent els deures.
Per tant, si ho entenc, senyor Tardà, és millor no aconseguir-ho tot ara, investir Pedro Sánchez i anar aconseguint durant aquests 4 anys el que es proposa Esquerra i Junts per Catalunya?
Jo estic convençut d'això. Li posaré un altre exemple. Les eleccions nacionals catalanes. És important o no és important que hi hagi el reconeixement internacional de les eleccions nacionals catalanes pel que fa a tot el món de l'esport? Li diria que és fonamental, imprescindible. Per què? Perquè necessitem construir imaginaris que permetin generar identificació.
Ja, si m'ho pregunta a mi, des de Fresno, com a mínim.
Exacte. Però ara és més urgent que mai, tenint en compte com ha canviat la societat catalana. D'acord? L'escenari és adient per tal d'aconseguir en els propers temps una modificació de la llei espanyola de l'esport per tal que la llei no es converteixi en un dels grans impediments. És important això? Sí. I afecta l'estómac? Tal vegada no. Hi ha coses que afecten directament a l'estómac i són tan importants com aquesta, o més. Però fins i tot, allò que ateny els referents nacionals, crec que també són urgents. De manera que en molts àmbits ens convé que en aquests moments a l'estat espanyol hi hagi un govern que sigui el més progressista dels que pot haver-hi en aquesta Espanya que més aviat tendeix cap a un retrocés en tot allò que té a veure amb la concepció plurinacional de l'Estat. Vol dir que no hi ha cap àmbit que no mereixi ser contemplat com susceptible de ser modificat en clau de progrés si hi ha una col·laboració entre l'independentisme i el govern espanyol. L'Arnaldo Otegi ho té molt clar. L'Arnaldo ho té molt clar. I ho diu ell, que ha patit molt i que podria respondre també des del budell i no pas des del cervell, per estar empresonat 6 anys, injustament. Ell tindria molts elements per respondre des del budell, no? I, en canvi, respon des del cervell, no? De dir, bé, quin és el govern que més ens interessa per tal de poder avançar a Euskal Herria? Doncs el govern que més ens interessa és el govern del PSOE amb Sumar.
Sí, com sigui, senyor Tardà, per Esquerra Republicana hi ha d'haver una línia vermella perquè es propicia aquesta investidura? I si és que sí, aquesta ha de ser l'amnistia?
Jo diria que l'amnistia és imprescindible. És imprescindible. I no solament és imprescindible l'amnistia, segons la meva opinió, sinó que també és imprescindible acords que ens permetin anar avançant en la construcció d'una solució en tot allò que ateny al referèndum. Jo em pregunto, algú en aquests moments sap quan serà el referèndum? Ningú. Algú sap com serà? Ningú. Però el que sí sé és que el referèndum serà abans més que no pas tard, que el referèndum s'acostarà més la fórmula a allò que tenim al cap de com han de ser els referèndums, si som més dels que som, exigint-ho. I si tenim a l'altra part algú que segui a taula. I cal en aquest sentit no construir escenaris màgics. Els republicans irlandesos, durant anys i panys, van reclamar a la Margaret Thatcher que s'assegués a taula. I la Margaret Thatcher mai va voler seure a taula. De fet, fins que no va venir Tony Blair, i mira que van passar anys, no van començar a seure a taula, no? I després van venir els acords de Divendres Sant, etcètera, etcètera, no? Què vull dir amb això? Vull dir que aquí estem parlant de conquerir. Volem conquerir un dret democràtic. I la conquesta del dret democràtic està barallat amb les presses, perquè les presses només s'entenen en funció de la correlació de forces, que et sigui més favorable o més desfavorable. Repeteixo, és de calaix que si som menys dels que som, doncs tot trigarà més.
Sí, com sigui, ahir a Pedro Sánchez, que era a aquesta cimera de Nova York contra el canvi climàtic, li van preguntar precisament per l'amnistia i Pedro Sánchez va respondre això.
Luego, pues si fracasa, como parece que hasta incluso ellos mismos, el propio candidato, da por fracasada su investidura, espero que el jefe del Estado pues haga otra ronda y yo pueda ser designado candidato. Y ahí hablaré con total franqueza, con total transparencia sobre cuáles van a ser las líneas maestras de una hipotética administración liderada por el Partido Socialista. Pero ya les adelanto que será coherente con lo que hemos hecho.
Ya les adelanto que será coherente con lo que hemos hecho. ¿Estem més a prop que mai d'aquesta amnistia? ¿Dona per validada a l'amnistia amb aquestes paraules de Pedro Sánchez?
Crec que és evident que el punt de sortida ha de ser una llei d'amnistia. No sé com li diran, ni sé com es vehicularà, però que és bàsic, és el punt de sortida, és l'amnistia, però no només l'amnistia, també ha de ser, repeteixo, com i de quina manera s'avança en aquest diàleg i en aquesta negociació. Hi ha tres fases que té, això qualsevol sindicalista ho té molt interioritzat. Primer es parla, quan es parla gairebé sense donar-te'n passes a la negociació, i al final, doncs, s'acaba acordant una resolució. Això és, no, està subjecte a l'evolució, però el que és important és recordar que quan va haver-hi aquella reunió primera a Pedralbes, aleshores, és curiós, no?, perquè val la pena tenir-ho present, això. A Pedralbes, aleshores el president era en Quim Torra, allà es va acordar explorar una solució. I el govern espanyol va concedir que no es fes referència a la Constitució. Van acceptar que es parlés de seguretat jurídica, que era un eufemisme que contentava tothom. Volien dir, tot està obert, l'important és que ens hem assegut i hem acordat que cal dialogar i cal negociar, que negociar no deixa ser sinònim de construir una solució. Bé, després tot allò va anar amb el Borràs, perquè el PSOE es va replegar, no van acceptar la incorporació d'un relator, que era necessari, perquè després, al cap de poques hores, el govern espanyol va dir, quan preguntaven com anava la reunió, va dir, hem parlat de naps, i l'Ernest Maragall, que feia de portaveu, va dir, hem parlat de cols, i era evident que feia falta un relator, i aleshores el PSOE va tenir una reacció, com ahir va tenir en Guerra i en Felipe González, i el PSOE es va retreure. Però aquell era el camí. Doncs hem de continuar aquest camí. Repeteixo.
Ara em deia, hi ha tres frases, però... amb un compromís signat amb calendari, n'hi ha prou per investir Pedro Sánchez o l'amnistia d'estar signada?
Jo diria que, és l'opinió meva, producte de l'experiència dels anys a Madrid, però puc anar errat, no? Jo diria que l'òptim seria que la llei s'aprovés abans de la investidura. Però crec que és fer volar coloms.
Veu difícil,
Sí. Jo crec que si finalment acabés sent, és una opinió personal, si finalment acabés sent que abans de la investidura el govern, els grups parlamentaris, el PSOE i Esquerra Republicana, i potser altres, presenten el projecte de llei, que allà se'n diu proposició de llei, el presenten al registre i fan una conferència de premsa junts dient aquest és el nostre projecte de llei, és el que hem presentat, és el que es debatrà d'aquí 2 setmanes o 15 dies, i com que tenim majoria parlamentària els qui l'hem presentat, sortirà. D'acord? Aleshores, jo crec que tampoc seria mala solució. La qual cosa no vol dir que no seria millor el fet de fer-ho prèviament a la investidura. Però no ens enganyem. Un govern en funcions té una legitimitat menor. Fins i tot per fer lleis de poc abast. I puc entendre que una llei tan important, que serà tan combatuda per la dreta i per una part de l'esquerra, el Pedro Sánchez s'atreveixi a fer-ho sent president en funcions. Però, en tot cas, crec que els partits independentistes crec que haurien d'intentar que s'aconseguís abans, no? Però si no s'aconsegueix abans, no serà una derrota, serà també una gran victòria.
Queden molt pocs minuts i vull fer-li encara dues preguntes. Estic segur, senyor Tardà, que si li pregunto qui hauria d'incloure l'amnistia, o li faig al revés, si l'amnistia hauria d'incloure els líders independentistes, em diria que segur. Si l'amnistia hauria d'incloure els més de 2.000 represaliats, em diria que segur. Però l'amnistia ha d'incloure part de la Policia Nacional que va actuar l'1 d'octubre?
A mi no em molestaria gens en absolut, i seria un exercici d'intel·ligència política no oposar-s'hi.
Com li expliquem això a gent com Roger Espanyol, per exemple?
Doncs, i com li expliquem... diumenge farem l'homenatge que fem cada any al Chiqui, a Cerdanyola, que el van afusellar uns guàrdies civils que es van presentar voluntaris, que va ser una de les darreres morts d'assassinats de la dictadura, no? I vindran la família, com cada any, no? I que passen els anys i el dolor continua, viu, no? Doncs amb la mateixa generositat que han demostrat al llarg de tants anys la família Otxiqui i el patriotisme i doncs les víctimes, com ara el Roger Espanyol, doncs ho entenen, ho han d'entendre. És a dir, al revés, el gran honor i el gran respecte que ens mereix en Roger Español és justament que hagi assumit aquesta penyora, no? Perquè no deixa de ser una penyora duríssima, no? Que t'estronquin la vida o que et malmetin part de la vida. Doncs, sí, jo he parlat de l'intel·ligència política. No, la intel·ligència política no té per què conciliar amb els sentiments íntims de les persones de dolor, no? Per això, sempre hem de ser solidaris amb les víctimes, no? Perquè el dolor de les víctimes, encara que pretenguis acostar-t'hi molt, sempre és el seu dolor.
I per últim sí que volia preguntar-li, perquè com sap, entitats com Societat Civil Catalana, recolzats pel Partit Popular, han plantejat una manifestació tant a Barcelona com a Madrid en contra d'aquesta amnistia. Creu que repetirà la fotografia de Colón?
Home, jo diria que el Partit Popular tindrà cura de que no passi. Intentarà que no passi. Però també és un món que en aquests moments crec que està una mica desubicat. Crec que ja ha començat la guerra interna dins del Partit Popular. Crec que l'ombra de l'Ayuso és molt llarga. També hi ha hagut discerniments aquí i dissensions aquí a Catalunya, dins del PP. En tot cas, en una societat democràtica, qualsevol expressió doncs és legítima. Lamento que hi hagi més farciment que gall. Vol dir que és un terreny en el qual les demagògies doncs s'esplaien, justament buscant sempre la visceralitat. Però bé, també de vegades sento alguns comentaris i algunes manifestacions d'algun independentista que a mi em provoquen basarda.
Déu-n'hi-do, Twitter, eh? El pateix, Twitter?
Ho miro molt poc, eh? Ho miro molt poc perquè només hi penjo articles i ara, per exemple, acabo de penjar el cartell de diumenge de l'acte de solidaritat i de recordatori de l'assassinat d'en Chiqui. Però, sí, de vegades he mirat i, sí, fill de puta, traïdor, botifler, nyordo... Bé, vull suposar que darrere hi ha intel·ligència artificial, més artificial que intel·ligència.
Exdiputat d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, senyor Joan Tardà, moltíssimes gràcies per pujar avui a la Gravena, que vagi molt bé.
Que us vagi bé, salut.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, la ràdio estrellada.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ustedes creen que el poder les pertenece por derecho, por cuna, por herencia.
Acaba de marxar Joan Tardà de la caravana i ens acabem de donar que acaba de començar tot just en directe al Congrés dels Diputats aquest debat sobre el reglament lingüístic. En aquests moments està parlant el diputat del PSC, Marc Lamois. Res, l'escoltem res, uns segons, i de seguida continuem amb la caravana, ja que ha començat aquest debat.
No porque realmente pensaran de verdad que rompían España, solo porque no eran sus gobiernos, solo porque no mandaban ustedes, que creen que el poder les pertenece siempre a ustedes.
Doncs així ha començat aquest debat amb acusacions cap al Partit Popular. El diputat del PSC que s'hi ha referit, s'hi acaba de referir, vaja, a la dreta espanyola, dient-li que el poder creuen que els hi pertany sempre. Ara sí, ja som tots els membres de l'equip a la taula de l'estudi de Ràdio Estel. Núria Ros, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Hola, hola.
Olma Giro, bon dia.
Bon dia.
Andreu González, bon dia.
Bon dia.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, que comencem amb les cosetes de l'Andreu. Andreu, aquí has estalquejat avui?
A veure, la temporada passada ja vaig estalquejar-los els dos actors que ens venen a visitar avui, però us he de dir que avui em centraré només amb la Nausica Bonin, bàsicament perquè no he trobat la data de naixement de Pol López i perquè només fa servir Twitter. Com deia, Nausica Bonin, del 28 d'abril del 1985, signe del zodíac Taure.
El millor.
Signe de terra, avui sí, que me n'he informat.
Que gratuït, ho he trobat.
Característiques principals dels taures. Són persones tranquil·les, però també decidides i persones que necessiten sentir-se segures. És un signe que busca sempre l'estabilitat. També intenten no entrar en conflicte i, si hi entren, sortir-ne ben parats i amb humor, si pot ser. Diuen que també tenen un caire conservador. Segurament el signe ascendent de la Nausica no li deixa ser conservadora perquè el seu Instagram diu tot el contrari, no? I si voleu comprovar-ho, només cal que entreu al seu perfil d'Instagram, que no vull entrar en jardins.
Jo, em sembla que ella ja ho sap, eh? Però visc enamorat dels ulls de Nausica Marín.
Més un. O sigui, jo també.
Més un, eh?
Dit això, no ha canviat gairebé res del que vaig dir en el seu moment de l'Instagram, però referint-me al seu signe zodiacal, he de dir que es nota que són fidels als taures i que els agrada sentir-se estimats. I ho dic perquè no pare de penjar fotografies amb les seves amigues actrius. També, en una fotografia que va penjar el 10 de març del 2018, després que fes el manifest del 8 de març, tenia una retirada a l'exdiputada de la CUP, Eulàlia Reguant. I segurament direu que no, i és per això que us vull il·lustrar a vosaltres, companys meus de la taula. Bé, només el Joan, perquè només té el Joan.
No, però jo m'apropo.
Sí, hi ha una fotografia, si la voleu veure. Bé.
Jo m'apropo, tu, veure.
Sí.
Núria, t'has quedat sense
moment. No passa res, m'espero.
Ara te la passo. Per aquestes ulleres, no sé si us hi fixeu, té les ulleres d'Eulàlia Reguant.
Són ulleres, són ulleres copaires, sí, senyor?
Sí.
El fular
sí,
també és copaire, no? El fular.
Sí, una miqueta.
I la samarreta.
Bé.
Sí, sí, és clavada.
És que Nausica Bonin és reivindicativa. Pels oients, aneu al perfil. Clar. I ho podreu comprovar vosaltres mateixos. I ja per acabar, deixeu-me dir... És que aquí he de fer un incís, d'acord? No va amb res. Deixeu-me dir que
passa?
Parella de Catalunya, Laia Costa i Nausica Bonin, a la sèrie de cites.
Sí.
Si us plau, si us plau.
Sí,
és a dir, és el meu capítol preferit de la sèrie, amb diferència.
El de molta gent, eh?
Sí, i per si no havia quedat clar, Nausica Bonin, veredicte final, és matrícula d'honor.
Ep! La primera, sí,
la primera
temporada.
Bravo!
En soc i crec que en som som fans de Nausica Bonin.
Molt, molt, molt.
El Pol López, no l'oblidem, eh? També l'estimem molt.
Com la Copa Mundial. Ah,
exactament, sí. Bé, i això és tot, vull dir...
Molt bé.
Fins aquí, no?
Pol López no... Diguéssim que no l'està casat, per tant, no puc dir si està aprovat o no, però l'estimem igual.
I tant, i tant. Això és tot, no? Que ens queda el toc, per exemple.
Sí, mira, anar al supermercat nou que et posen al barri i marxar perquè hi ha molta gent i no estàs trobant el producte que busques. Sí, em posa bastant dels nervis anar només al supermercat per comprar tres simples coses, com seria la llet, i no trobar-ho, estar 20 minuts passejant per allà i acabar comprant-hi de tot menys el que estaves buscant, i la raó per la qual estaves allà. Bé, és molt simple avui, és que ahir em vaig posar una mica nerviós passejant pels passadissos.
Què és el que buscaves?
Llet i ous.
I ho vas acabar trobant o no?
Llet i ous.
Mira,
és fàcil de trobar.
Normalment són el mateix passadís.
Sí, però solen ser-hi. No. Però en aquest cas, jo no els vaig saber veure.
Jo crec que no els va saber veure.
També. És el que passa. És que em vaig estressar una mica quan entres en un supermercat nou, que vas provant per allà.
No controles.
Sí. I vaig passar com tres vegades pel mateix passadís, he de dir, però bé.
Val.
Cosetes.
Val.
A l'Andreu.
Exacte. Red flag.
Les persones que no paren de parlar durant una pel·lícula i en aquest sac i incloc. Tant les persones que comenten la jugada i que es pensa que poden parlar amb l'actor o l'actriu de la pel·lícula, com també les persones que et fan spoiler, per exemple, buah, mira, ara el que passarà et quedaràs flipant. Sobretot estigues atent, molt atent a l'actriu i coses així. I per últim, que no se m'oblidi, les persones que quan, per exemple, mires Harry Potter i són friquis i s'han mirat 80.000 vegades les pel·lícules i se saben les frases i tot, sisplau. Sí. Consell d'amic, mutis i a la gàbia, tothom, mirant la pel·lícula. Si t'estàs pixant, pues, dius que pares la pel·lícula, perfecte, s'entén tot, si necessites veure tres quarts del mateix, però apreneu a callar, si us plau, durant una pel·lícula, i us ho agrairà tothom.
Pixant, eh?
Pixar. Anar a fer pipi.
Va. Ara. Per cert, que ve l'exposició a Barcelona. L'exposició més
itinerant. T'he de dir que no m'acaba de convèncer gaire, però bé, no? Potser li dono una oportunitat.
Val.
Va, Joan, digues el nom que tant t'agrada.
Quin era, la Girocleta o no?
Sí,
jo... Podria anar-hi a l'exposició de Harry Potter.
Saps que HBO Max està preparant una sèrie sobre Harry Potter.
També. Déu-n'hi-do el món.
Les 10 temporades. Una...
M'agrada molt.
Va.
M'encanta.
Anem a l'unpopular opinion.
Doncs mireu, aquest tuit deia el següent. Una persona m'acaba de demanar si parlo en inclusiu perquè no paro de fer les E finals a Tunes del Lleidatà. M'he quedat... I hi ha un signe, o sigui, una ratlleta, un guionet. S'ha quedat en blanc. Vull dir, primer de tot, aclariment. Aquesta persona és de Tàrrega, igual que el nostre estimat col·laborador Marc Andreu.
Tàrrega?
Sí. I la persona que li va dir és de Barcelona. Volia fer aquest aclariment perquè, clar... Segon punt a comentar. A veure, senyoro o senyora de Barcelona, com es nota que no sortim de la capital? Que des de sempre se sap que els lleidatans i lleidatanes parlen amb paraules acabades amb la E, que alguns i algunes acabeu anar aquí a Barcelona.
No, i no sempre, que aquí a Barcelona hi ha molt semanfotisme de Lleida.
Sí.
I diem allò de Lleida. No diuen Lleida.
No.
Diuen Lleida.
No. Diuen Lleida.
Lleida.
La neutra.
Sí, la neutra.
La E, sí.
Sí. I punt número 3, relacionat amb el punt número 2, s'ha de ser curt... Sí, s'ha de ser curt de gambals, també us dic, per dir que està parlant en inclusiu. Per favor, una mica de lògica i intel·ligència ens aniria molt bé en aquests casos.
Està molt bé. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Va, pràcticament 12 minuts i les 10 del matí. Quins consells ens portes avui i per què, Núria?
Avui us porto els consells definitius per cuidar-vos l'esquena.
Ep,
interessantíssim. Ara ja, a veure com esteu asseguts.
Jo malament.
Fatal.
Mira, uns consells, i són estrany que ho digui jo, però ho diré, molt i molt necessaris, si tenim en compte que la columna vertebral és l'eix principal del cos i sobre la qual recauen tots els impactes negatius. També emocions, Van totes aquí.
Tot.
Llavors, és important cuidar la nostra esquena de la mateixa manera que cuidem el nostre aspecte físic i cal dir, no ho fem massa. No cuidem la nostra esquena. No estem acostumats a fer-ho.
Sí.
Perquè, clar, dic això perquè sempre trobes algú que diu, ai, quin mal d'esquena, ai, no m'aguanto. Prou, s'ha acabat. Cuida't i no et queixis.
Clar.
Per tant, com sempre diem, els problemes, solucions, a partir d'avui el mal d'esquena passarà a ser una cosa del passat perquè per fi han arribat els consells definitius pel mal d'esquena.
No me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me
era que la mare aquest, no?
No us agrada la cançó?
He de dir,
sí, a mi té molt de significat aquesta cançó. Sí, sí,
no, a mi m'ha sorprès, em pensava, dic, per què diu lo de flaca? Que s'ha d'estar flaca per no tenir...
No,
flaca perquè és argentí.
És perquè és bona idea no clavar-se punyals.
Exacte.
Sí, és una bona idea sempre. Vosaltres patiu de l'esquena?
Sí, déu-n'hi-do.
No, a mi no em passa, jo crec que és de les poques coses que no tinc.
Esquena, cervical...
Cervical.
Molt, sí, eh?
Soc d'aquelles persones que de tant en tant ha de fer els estiraments necessaris per estirar l'esquena.
Jo, tot i que visito el fisio periòdicament, una abraçada des d'aquí al meu fisioterapeuta, que, per cert, en fi, que per cert, res, el meu fisioterapeuta.
Sí? Podem seguir?
Sí, home, sí, i tant.
Ah, val,
sí, sí,
val, val, val. Consell número 1, som-hi amb els consells. Va, atenció amb la manera de caminar. Val? Sense ser massa conscients d'això, la majoria de persones caminem encorbades, carregant absolutament tot el pes a les espatlles cap a davant. Val? I això, senyores i senyors, és fatal. Però és que no malament, és que és fatal per la nostra columna. Cal evitar, sobre totes les coses, aquesta tendència. I vosaltres, que sempre m'escolteu i els oients des de casa us preguntareu, i com ho fem?
Com ho fem?
Doncs molt senzill, eh? Alçant l'esquena, elevant el cap i fer-ho de la mateixa manera. I sobretot, no abusar mai de les sabates de taló, perquè van molt malament per la nostra columna.
Tractaré d'evitar-les.
Esquena recta, esquena recta, cap alçat, i a partir d'aquí a volar.
Sí, que no semblin amb prepotència, eh, la gent, si us plau, que amb el cap alçat...
I mentre et cuidis de l'esquena és igual.
Tinc un amic que m'ho diu molt darrerament. Quan caminem pel carrer em diu, nen erguido.
Sí, sí, anem molt encorbats, però és que la gran majoria de la població, eh, no sé per què.
I els pits també és complicat.
Sí, els pits també et fan anar cap a baix, però no passa res. I pensem i anem cap amunt. Consell número 2.
Sí, això, Rafa Saneuja, també t'ho patís.
A mi em costa molt tot això.
Consell número 2, dèiem, cuidar la postura mentre dormim. Importantíssim.
Ep.
El matalàs ha d'estar en condicions òptimes i no sé, ni massa tou ni massa dur, eh? Un entremig.
Val.
A més, la millor postura i la més recomanada pels experts és sempre la de dormir cara amunt, és a dir, teletecho, mirant el sostre,
Val.
I col·locant un coixí sota els genolls i un altre sota les lumbars. És a dir, aquí ens hem de gastar una mica de dinerets en coixins.
Fixa't.
Val? No, perquè quantes vegades us heu despertat i heu dit, ostres, que malament que he dormit, em fa mal l'esquena i la cervical.
Cada nit.
Cada nit, eh?
Sí, 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 que sí.
Llavors, consell número 3, vigileu el pes. I no sé si ho sabíeu, però les persones amb sobrepès pateixen una tensió més gran, és evident, als músculs de l'esquena, i per tant tenen més predisposició a patir dolors a la zona lumbar. I suposo que ara, com que sou persones intel·ligents, estareu pensant, i què passa amb les dones embarassades? No poden baixar de pes?
Bona pregunta.
Ah, no en res, perquè hi ha faixes que ajuden a alleujar la molèstia d'aquest sobrepès.
Nen, ja,
passar, deixa-m'ho dir.
Faixes
això...
i un seguiment, no?, de les dones embarassades.
Bueno, perquè... que és un temps, no?
Sí, sí. Deixa'm
dir
això, que avui en...
senten molt mal d'esquena.
Avui en parlaràs d'on són les dones.
Sí,
del postpart i etcètera.
Descobrirem moltes coses que fins ara no sabíem, eh? Llavors, consell número 4. No descuidar la postura davant l'ordinador. Això a vosaltres us interessa molt, perquè passeu gairebé 8 hores davant un ordinador.
Sí.
Atenció a la dada, perquè el 80% dels treballadors i treballadores pateixen mal d'esquena i hèrnies en algun moment de la seva vida. I com podem fer tot això per evitar-ho? Doncs col·locant la pantalla de l'ordinador a l'altura dels nostres ulls. Això és molt important, d'acord?
Sí, sí.
Per evitar, és evident, haver d'aixecar o inclinar massa el cor.
Tinc més o menys la meitat de la pantalla cap als nostres ulls.
Perquè... és molt important utilitzar un paquet de folis.
Sí, això la gent a Radio Estel ho porta bastant.
Sí,
és una moda, no?
Sí, sí. Clar. Però va molt bé, eh? Igual que quan estàs davant de l'ordinador o ara mateix que nosaltres estem a l'estudi de Radio Estel, les cames... no han d'estar creuades, han d'estar rectes, eh?
Val.
Mirem cap endavant. D'això ja en parlarem un dia, també,
Val.
De les postures a l'hora de seure. Llavors, dos últims consells. El consell número 5, fer estiraments de coll. Tu, Andreu, abans deies que ho feies.
Jo ho feia, això, també, sí.
En aquest cas, segons els experts, tots els dies hauríem de fer estiraments, com a part de la nostra rutina. I és molt senzill, eh? Només el que hem de fer és moure el coll de manera suau i lenta, sobretot, que no ens quedem clavats, de dalt a baix... de manera suau i lenta, ho tornaré a repetir perquè ho he escrit dos cops, però és important remarcar-ho, i de banda a banda i d'orella a orella. És a dir, com si fessis que no amb el cap i després que
jo
sí.
Jo que a vegades fa crec-crec, eh?
Sí. Sí, sí, és bo, però fes-ho suau a poc, clar.
Lentament.
Aquests exercicis, senyores i senyors, són indispensables per no patir tant de mal d'esquena i sobretot és important no oblidar-se'ls mai després de practicar esport, la importància aquí dels estiraments. I ja per acabar, però no menys important, consell número 6, relaxar-se. Relaxar-se molt, val? Perquè l'estrès, i ho dic per experiència, és el pitjor enemic de les nostres esquenes i cervicals. Hem d'intentar, fàcil dir-ho ser, relaxar-nos o fer exercici de manera regular per prevenir aquest estrès i, sobretot, evitar que aquest estrès acumuli tensió als músculs. Perquè, si no, després què passa?
que et quedes clavat.
Clar, sí, sí, el nostre quan... cos parla més, que la nostra ment.
I quan et quedes clavat, se t'atura la vida. Sí, vull dir, no pots fer absolutament res. Llavors ja estic. Fins aquí els consells.
Fins aquí els consells.
No hi ha la fórmula.
Home, clar, estàs esperant que m'ho preguntéssiu.
Anem a la fórmula.
Mira, la fórmula és, sisplau, anoteu.
Som-hi, eh?
Val, sí. Perfecte. Mira, un emboli, Andreu. Caminar bé.
Ai, aviam, més... Ui.
Un emboli, Andreu.
Clar, clar, aviam, és un emboli, Andreu.
Un bolígraf.
Jo ho he entès.
La fórmula. Caminar bé. Més dormir en la postura correcta. Més controlar el pes. Més estiraments, més relaxació, menys, només hi ha una resta. Col·locar-se malament davant l'ordinador, igual una esquena més recta que la P7.
Bravo!
M'ha encantat. Sí, sí, sí. Deixa'm dir que...
Sense retencions, no, perquè no. Si no, després...
Estaria bé que aquests consells se'ls apliquessin també al Congrés dels Diputats i es relaxessin tots una miqueta.
Sí, amb aquestes
intencions. Deixa'm dir que acaba de parlar el diputat basc pel Partit Popular, Borja Sémper, que ahir va utilitzar el basc durant molta estona a la seva intervenció, després va ser criticat per part de les seves files al Partit Popular i avui ho ha fet íntegrament en castellà.
Molta expectació, en aquest passen. Moment, o sigui, prou
sí,
important.
Sí, sí, sí. Tot plegat que ens aniran informant els serveis informatius d'aquesta casa, ho anirem seguint també des d'aquest programa. Anem a la pregunta cap bravo.
No parlarem de futbol ni de transmissions mítiques de Canal Plus, tot i que aquesta és la banda sonora de la pel·lícula de Paul Verhoeven, Desafío Total, Total Recall, te'n recordes?
Sí, senyor. Sí, senyor.
Amb
sí,
el Schwarzenegger allà...
Que se li obria el cap.
En plena forma, on sortia un Jordi Pujol mutant de la barriga d'un tipus aquí. I tal. Doncs per optar a aquesta cistella que brava, ara us farem una pregunta que té a veure una mica amb aquesta pel·lícula i molt amb un tema que també...
Acaba de sortir, acaba de sortir. Amb una sola frase,
sí,
la cistella Cap Bravo, Jordi Pujol i Arnold
Schwarzenegger. I Paul Verhoeven.
També.
Bueno, Paul Verhoeven està bé perquè va fer Instinto Bàsico i al final la cistella Cap Bravo una mica ve a satisfer els instints bàsics, saps? Les ganes de menjar bé, de que els productes siguin de proximitat.
Una cistella d'op
Ja ho sabem.
Sí, sí, sí.
Hi ha oli, que és com si vingués un lingot d'or en la cistella. Amenda, avellana de Reus, mongeta del Ganxet, arròs del Delta de l'Ebre, torro de Gramunt,
ja
per anar fent gana de cara al Nadal.
Un oli ben tancat perquè no el perdin.
Podeu guanyar-la, demà farem el sorteig, eh? Ja el vam fer amb Núria Ros de manera molt...
Demà ja toca sorteig.
Demà ja toca, ja és divendres.
Ràpid a passar la setmana,
tu. Ja és divendres. Per tant, farem el sorteig. Si voleu optar a aquesta cistella Cap Bravo, sisplau, enviem-nos una nota de veu responent a la pregunta que ara us faré, perquè avui parlarem de robotaxis. Què sortien a la pel·lícula de Desafío Total?
És veritat.
Hi havia robotaxis...
Taxis que anaven sols.
Exacte, s'ha dit cotxes que no necessiten conductor i que et porten de manera autònoma on els hi diguis. I, clar, avui en l'Obrim el Capó parlarem de tot plegat i he pensat que, bé, el futur ja està aquí, que estaria bé preguntar als nostres oients per el tema. Pujaríeu a un robotaxi? Aquesta és la pregunta. Utilitzaríeu un cotxe autònom? Us donaria seguretat? Us faria una mica de respecte la idea d'anar en un cotxe sense conductor? Doncs respostes al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Aquesta és la pregunta. Ja pujaria que... un robotaxi?
I tant, preferim...
Exacte. No, home, no, robot de robot.
No, però hi ha una altra variant, que són els que, saps, el que diu, porta'm aquí i fa tota la volta. Això també és un robotaxi.
Sí, sí. Sí. Una abraçada.
Des d'aquí una abraçada a l'emperador Tito. Que va sortint de manera recurrent en aquest programa.
Ja ho sabeu que preferim notes de veu, 663-99-30-62, per si podem escoltar-les al final del programa. Doncs...
Però val tot, eh? Val tot, també. Sí, també val.
I tant.
Val. Doncs aquesta és la pregunta.
Està molt bé. Tu usaries, Rafa?
Sí, com a experiència.
Tu, Núria, usaries un cotxe autònom?
Sí. Andreu, no.
No, em fa una mica de cosa, bastant.
Val.
Bueno, si n'és acompanyat, potser...
De Schwarzenegger.
Clar, que si passa alguna que sigui acompanyat.
O el matonyiries o no?
Quien tenga miedo a morir que no nazca.
Olma,
frase més dura. Quina frase més dura, això. Això ni...
No haver nacido.
Això ni Joan Tardà aquest matí, eh?
Això val per tot en aquesta vida,
sí, sí, sí.
Pots no haver nacido.
Mira. Si tingués por, no hauria fet el que he fet i no tindria el braç com
Mira, si no fossis maldestre.
Escolta'm, com que no tenim por, anem a la girocleta, va.
La La Girocleta, amb Olma Giró.
Giró, què? Cap on anirem avui?
Ja hi hem anat.
Ah, ja hi hem anat?
Ja hi hem anat. Avui Fixa't. La Girocleta és una mica especial.
Val.
L'hora serà la mateixa, quarts de dues aproximadament, però no ho farem en directe perquè, com us dic, és molt especial, ja que ahir a la tarda Olma Giró va entrar a la comissaria de Sants Montjuïc.
Ep.
I ara potser us preguntareu, i per què entres a una comissaria? Què hi ha allà? Doncs tot surt perquè un dia, buscant, cercant per internet, vaig veure que a la web dels Mossos hi ha un apartat que posa objectes retornats. Llavors vaig entrar-hi i allà hi ha diverses categories, hi ha joies, collarets, o sigui, totes les joies robades, retornades, recuperades, estan a la web dels Mossos. N'hi ha més de 400 joies que els Mossos doncs, han recuperat i ara esperen a que algú la reclami. I vaig pensar, uau. Llavors, tot això es va ajuntar amb qui fa unes setmanes coneixíem una notícia que els Mossos havien desarticulat un conegut clan familiar que operava per tot Espanya